Salutacions! Avui ens endinsem en els reptes ambientals d'una gran ciutat europea, París. Tenim força informació sobre qualitat de l'aire, residus, soroll... Vaja, els temes clau de l'entorn urbà parisenc. L'objectiu és tenir una imatge clara dels problemes, les solucions que s'intenten i els debats que hi ha. Comencem.
Exacte. Com totes les grans ciutats, París pateix les conseqüències de la seva densitat i activitat. És un cas d'estudi interessant, aquesta convivència entre ciutat i medi ambient.
Doncs comencem per l'aire, que sembla un punt crític. La font principal de contaminació, segons sembla, és el transport. Però hi ha una cosa que em crida l'atenció. Entre 2002 i 2007 van baixar les emissions d'alguns contaminants, com els òxids de nitrogen o el CO2.
Sí, per millores tecnològiques, menys trànsit.
Però la qualitat de l'aire no sempre ha millorat igual. Com pot ser això?
Bé, aquí hi ha la clau. Una cosa són les emissions, allò que surt dels tubs d'escapament, i una altra les concentracions, allò que respirem. Hi ha factors com el clima, les condicions anticiclòniques, que poden, diguem-ne, atrapar els contaminants a baix. Les dades indiquen que gairebé el 90% dels parisencs respiren aire amb nivells de diòxid de nitrogen superiors als límits legals. 90%!
Mare meva!
I les partícules fines? Les PM2,5.
Les més perilloses, oi?
Sí, les que entren més endins. Doncs superen els nivells de moltes altres capitals. I l'ozó, a més, ha pujat bastant des dels 90.
Clar, i això té un impacte directe en la salut. Es parla d'una reducció de l'esperança de vida. 6 mesos de mitjana. És una barbaritat?
Sí, sí, és molt greu.
Fins i tot es dubta de si es fa fer esport en algunes zones. S'identifiquen punts negres, com la plaça Victor Etel-Enebaix, el bulevard Haussmann.
O el Champs-Élysées, sí.
Llocs molt cèntrics.
Cal dir que hi ha un organisme, Air Paris, que vigila la qualitat de l'aire des de fa molt, des del 79. Tot i així, algunes investigacions periodístiques han posat en dubte si les dades oficials sempre reflecten tota la realitat. Potser els pics són més habituals del que sembla.
Entenc. Un tema complex, el de l'aire, i lligat a la densitat, com deies. I aquesta densitat genera un altre repte enorme, els residus. Què en fem? Aquí sembla que París té feina a fer amb el reciclatge. Només un 16%, diuen les dades.
Sí, davant d'un 84% que s'incinera o va a l'abocador.
Excepte el vidre, que sí que recicla més, un 65%.
La gestió, que coordina l'agència SICTOM, ha anat canviant. Abans es valoritzaven matèries, després es va passar a incinerar per higiene, ara es parla molt de valorització energètic, és a dir, cremar per obtenir energia, calor o electricitat.
Ahà!
I de proximitat, tractar els residus a prop d'on generen.
Però la incineració genera debat, oi? Hi ha gent que no hi està d'acord.
I tant. Hi ha oposició per possibles riscos per la salut i el medi ambient. Pensa en les dioxines, el CO2, i a més, grups ecologistes diuen que és contradictori amb reduir residus.
Clar, si necessites residus per fer funcionar les plantes...
Exacte. Per fer rendibles aquestes plantes, que són caríssimes, potser no interessa tant reduir el consum. Ells prefereixen solucions més petites, més locals, que mantinguin la, com en diuen, la conscience societal du déchet, la consciència social del residu.
Interessant. Bé, hem parlat d'aire i residus, però hi ha més coses. Llegats ambientals del passat, oi?
Sí, efectivament. Contaminació històrica, com els PCBs al riu Sena, que hi són des dels anys 30, o l'amiant en paviments antics, se n'han identificat més de 800.000 metres quadrats.
Uf!
També hi ha risc de saturnisme, intoxicació per plom, en alguns districtes.
Problemes heretats.
Exacte. I no ens podem oblidar del soroll, un altre gran tema, principalment pel trànsit.
Quanta gent afectada?
Doncs unes 650.000 persones exposades a nivells excessius. I compte que el soroll també redueix l'esperança de vida, no només la qualitat. Hi ha un observatori del soroll i mapes per gestionar-lo.
I la llum. París és la ciutat de la llum, però això també contamina, oi?
Sí, és la ciutat amb més contaminació lumínica de França. Molt de turisme, molta activitat, i també s'esmenta la presència de llocs amb residus radioactius, de recerca, medicina.
Val. I l'aigua? L'aigua de l'aixeta és bona?
En general, la qualitat és bona. Barregen aigües subterrànies i de riu tractades. i les residuals i pluvials es tracten conjuntament.
Perfecte. Passem als espais verds. París és molt, molt densa. Pocs espais verds per habitant, sembra.
Sí, només 5,8 metres quadrats per habitant dins de la ciutat, intramuros. És poc, si compares.
Què s'hi fa?
S'intenta compensar amb parcs nous i exigint vegetació a les construccions noves. Hi ha una norma, el coeficient de biotope, que obliga a dedicar una part del terreny a verd. Tot i així, malgrat l'espai limitat, la biodiversitat no és zero, eh? Hi ha més de 2.000 espècies animals i vegetals.
Vaja. I un tema que sempre surt quan es parla de París, la neteja. Té fama de bruta, oi?
Sí, és una crítica recurrent. Sobretot per les dejeccions canines. 16 tones diàries.
16 tones? És increïble. I les multes no funcionen.
Ara hi van tots els envasos. I la neteja dels carrers implica molt de personal i màquines, és clar.
Abans d'acabar, una iniciativa recent que es menciona és l'Acadèmia du Clima. Què és exactament?
Es va crear el 2021, després que la ciutat declarés l'emergència climàtica. La idea és sensibilitzar els joves sobre ecologia. Un intent d'abordar els reptes no només tècnicament, sinó també amb educació.
Bé, crec que hem fet un bon repàs als reptes ambientals de París. Aire, residus, soroll, neteja, verd. És evident que gestionar tot això en una ciutat tan densa és un equilibri molt, molt delicat.
Sens dubte. Hi ha progressos, però també reptes enormes que continuen i debats oberts sobre quina és la millor manera de fer les coses. Tot està interconnectat i això ho fa molt complex.
Llavors, amb què ens quedem? Sembla que la solució no és només tecnològica o de planificació. Necessitem una combinació de polítiques i, potser sobretot, canvis en la nostra manera de fer, individualment i com a societat.
Això mateix. I això ens porta a una última reflexió, potser. Més enllà del que decideixin els ajuntaments, quin paper juga realment la implicació activa de la ciutadania en la millora ambiental d'una ciutat com París? Poden les petites accions de cadascú, sumades, arribar a canviar alguna cosa davant d'aquests reptes tan grans?
Una bona pregunta per continuar rumiant. Gràcies per aquesta anàlisi. Fins a la propera exploració en profunditat.